Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui a les 12 del migdia arrenca el debat d'investidura de Pedro Sánchez com a president de l'executiu espanyol després de l'intent fallit d'investidura de Feijóo, que no va aconseguir sumar una majoria de vots al Congrés dels Diputats. Han estat mesos de silencis, especulacions, pactes i acords per tal de que, si res surt fora de guió, el líder socialista aconsegueixi en primera volta la majoria absoluta dels vots per ser president. Per davant, una legislatura complicadíssima on els pactes es faran valer i Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PNB, Bildu, BNG i Coalició Canària no li posaran gens fàcil, gens. Abans, però, la pregunta que avui ens traurà de dubtes. La dreta espanyola mantindrà el to crispat i crispant dels darrers mesos o es mostrarà clarament dialogant amb l'adversari polític? Serà propositiva o destructiva? Tornarà a tirar un carrer que previsiblement seguirà protestant avui i demà en manifestacions ultradretranes? En definitiva, què separarà el Partit Popular de Vox? Totes aquestes qüestions i moltes més les podreu seguir en directe amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel i amb tot un equip d'informatius que us anirà informant al darrer minut del que passi dins i fora de la cambra baixa. Un minut i mig que passa de les 8 del matí i qui pujarà a la caravana un dia com avui, Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a les 9 del matí parlarem de les polítiques socials que pretén tirar endavant el nou executiu a través del pacte entre el PSOE i Sumar. I ho abordarem tot plegat amb Carlos Socías. Ell és president de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y Europa. Un dia en el que més analitzarem l'actualitat esportiva a la tertúlia dels dimecres, com sempre, amb Quico Parcerisas, David Balaguer, Carlota Sambola i Pol Corredoira. I a partir de les 11 parlarem de coses quotidianes avui per parlar sobre el cafè. A 11:45 del matí ens acompanyarà el director de cinema Hugo Ruiz i l'actriu Laura Galán per presentar-nos la seva última pel·lícula, que per cert avui s'estrena al Cinema Girona de Barcelona, Una noche con Adela. A les 12 del migdia connectarem amb el Congrés dels Diputats per seguir l'inici del debat d'investidura de Pedro Sánchez. I en un dia com el d'avui també ens acompanyarà la cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu Clara Luna per tornar-nos a parlar de música vocal. A 12:45, com sempre, obrirem de nou les portes de la consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem la recta final del programa amb la Girocleta, que avui, atenció, parlarà amb l'actor Sergi López i Montse Germán, que avui també presenta la pel·lícula Ruta Salvatge. Tancarem, com sempre, la caravana d'avui amb el Bona Vesprada i Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Com dèiem, tot això i molt més serà a les properes hores d'aquest programa. Abans, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Avui, a les 12 del migdia, comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez. El candidat socialista presentarà el seu programa de govern. Demà serà la votació on, previsiblement, Sánchez guanyi en primera volta i amb majoria absoluta.
Sí, la sessió d'avui serà la primera prova de foc després que el candidat socialista hagi pactat l'amnistia amb els independentistes i això hagi generat la revolta entre els sectors de la dreta i l'ultradreta.
Un congrés dels diputats que estarà avui blindat per 1.600 policies que controlaran la seguretat després de les tensions i càrregues policials que s'han viscut els darrers dies al carrer, durant les últimes setmanes, com dèiem, sobretot a la seu del PSOE.
Sí, la darrera protesta ha estat aquest dimarts a la nit a Ferraz, on 1.300 persones s'han manifestat per dotzena nit consecutiva en contra de Pedro Sánchez i de l'acord també amb els partits independentistes.
I avui, l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec arriba al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. No s'espera, però, cap votació.
El govern espanyol proposa a la resta d'estats membres fixar 6 condicions per evitar que altres llengües utilitzin el cas del català, l'euskera i el gallec per demanar-ne l'oficialitat a la Unió.
I la Generalitat fa un crit d'alarma davant l'extrema sequera del país. La setmana que ve aprovarà la frase de preemergència. Els experts avisen que les mesures arriben tard.
Una de les principals conques on està previst aplicar aquesta mesura és la del Ter Llobregat, que abarca més de 5 milions de catalans. Entre les restriccions podria haver-hi la reducció de la pressió de l'aigua de la Xeta, una mesura que Aigües de Barcelona ja té a punt per aplicar.
Anem cap als esports. Pol Corredera, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Exhibició del Barça femení a l'estrena de la Champions League.
Maneta sobre el Benfica en un partidàs de les Blaugrana. Alexia va fer 2 gols, però va acabar el partit tocada. Està a l'espera de més proves.
I la reunió d'entrenadors i arbitres no deixa tothom content.
Simeone va marxar abans d'hora. Ancelotti diu que no els entenen. Xavi, en canvi, creu que la trobada ha estat positiva. S'ha parlat del VAR, de les mans i del respecte entre àrbitres i tècnics.
I a la cara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De l'esperat anunci de la loteria de Nadal d'aquest 2023, tot plegat en un dia on també coneixerem quina és, segons el famós ChatGPT, la combinació que enguany s'emportarà el primer premi del sorteig de Nadal del proper 22 de desembre.
Déu-n'hi-do, no sé si li farem cas o no. Ja ho veurem tot plegat.
Gairebé 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les temperatures han baixat una mica respecte a les d'ahir. Les màximes també ho faran. De fet, ahir es van batre alguns rècords de temperatures altes per un mes de novembre a molts observatoris de Catalunya. Avui les temperatures baixen entre 3 i 5 graus respecte a les d'avui, en alguns punts encara una mica més. Un dia també que ens portarà força més núvols aquest matí amb algunes clarianes, sobretot cap a les comarques del sud i de Ponent, i més nuvolades a les comarques del Pirineu, comarques de Barcelona i de Girona. I de cara a la tarda hi haurà algun ruixat de caràcter dispers, comarques del nord de Barcelona i també molts punts de les comarques de Girona. Tot i això, seran precipitacions molt febles que es quedaran restringides a les comarques del nord-est. Ho farà també una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. De cara a demà, esperem temperatures com les d'avui o una miqueta més altes les mínimes al sud de Catalunya, la resta més o menys com les d'avui, també amb nuvolositat variable, però demà ja sense risc de precipitacions, amb més núvols al matí i més clarianes a la tarda.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. La avaria d'un vehicle a l'A2 entre Abrera i Castellbisbal, en sentit Lleida, provoca 3 quilòmetres de congestió perquè el vehicle ocupa part de la via. Ara hi ha trams també molt congestionats de més de 5 quilòmetres, tant a la B23 des de Molins com a la mateixa A2, com comentàvem, des de Pallejà, tot en sentit Barcelona, la C32 amb 3 quilòmetres a Viladecans en sentit nord, o la C58, que va més plena durant més de 4 quilòmetres, també a Montcada en sentit sud. I a la ronda sí que hi ha més lentitud i congestió, sobretot al voltant del nus de la Trinitat, tant a la ronda litoral des del Bon Pastor com arribant des de Santa Coloma en sentit Llobregat, i a la B10 també en sentit sud, ja són els 7 quilòmetres habituals fins a la Vila Olímpica. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. Sanuja, hola.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Preparat
bé.
Per un dia...
Home, un dia intens. Ai, preparat, no ho sé. Ja veurem, ja anirem descobrint si estem preparats o no.
Va, sí, com sigui, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs a tot un país en busca de president, en castellà, presidente, el qual tot sembla indicar que serà Sánchez Don Pedro.
Jo seré el presideal. Sé que mentí, però eso da igual.
Deixa de sonar que és bo, que és bo.
No hay más. Yo o el mal.
Yo o el mal.
Debo de ganar.
Ara.
No ganar. Si voy a ganar.
Va, que arriba.
Seré yo el pesimasto que hayas visto. El más alto, más guapo, más visto.
Però t'ha sortit, això?
Mira, u que fa prospecció de cançons divertides de bon matí. Ai. Imagina't. El líder del PSOE ha lligat a força de pactes i més pactes els vots necessaris per ser investit, tot i obtenir menys vots a les urnes que el seu gran rival polític, que també voldria ser president. Núñez
Feijó. ¿Con quién piensas pactar? Feijó. ¿Con quién piensas pactar?
Tengo dudas, comunistas o fachuzas, porque de centro centrado en mi PP.
Jo crec que això deuria sonar avui al Congrés dels Diputats.
No entenc com no fan les sessions així.
Amb això.
Sí,
amb un
DJ
que hi ha allà, saps què vull dir? Punxant,
sí, guanyaria
moltíssim. De fet, ho estem comprovant.
Sí.
Al final, avui comença aquest moment en què tot espanyol de vespera en candeletes, el debat d'investidura, perquè tot un país, bon dia, busca president.
Qui necessitarà vitamines un dia com avui?
Mira, jo diria que aquelles persones que vulguin seguir-ho tot. Clar, a les 12 del migdia, ho dèieu ara, i ho repetirem, arrencarà la festa de la democràcia, toma 2. El primer discurs serà el de Sánchez, que no té límit de temps per exposar el seu programa de govern. Podria durar, tries, fins i tot, 2 o 3 hores, aproximadament.
Sí, sí, és lo normal.
Allò és fer un Fidel Castro. Després, pausa per fer un estapes al bar del Congrés i cap a les 4, la represa. Aleshores, el primer d'intervenir serà Feijú i la cosa s'animarà.
Feijú. Recordem, dues os fan una U.
Home, exacte, de tota la vida. En aquest primer torn, el líder del PP disposarà de 30 minuts, mentre que Sánchez el podrà replicar sense límit de temps. Feijú podria tornar a intervenir durant 10 minuts més i també podria ser contestat, i ja tota la resta. És a dir, jornada maratoniana i a tope, si la voleu seguir, vitamines. De Marni, si és possible.
Ai. A qui no li arrencarà avui el cotxe?
Mira, canviem de tema. Jo crec que seria graciós, Déu no ho vulgui, però seria graciós que se li espatllés el cotxe al paio que ha pagat pel segon cotxe més car de la història. És un Ferrari. Un Ferrari del 62, del 1962, que s'ha adjudicat per gairebé 50 milions d'euros.
Com aquesta cançó, gairebé,
Bueno, sí, clar, per això l'ha triada, perquè té un tot una història lligada. La casa Sotheby's, des d'aquí una salutació a Marta Jarque, la casa Sotheby's de Nova York va vendre aquest dilluns a la matinada un exclusiu cotxe de la marca italiana per aquest mòdico precio. Es tracta d'un dels 36 models 250 GTO que Ferrari va construir a principis dels 60, destinats a competició. És un cotxe de Cars, és com de Cars, la pel·lícula Cars de Pixar. De fet, el vehicle subhastat va córrer les 24 hores de Le Mans al 1962. Tot i això, no és el vehicle més car, que s'ha subhastat mai, sinó el segon. L'any passat, Sotheby's va adjudicar per més de 135 milions d'euros un Mercedes-Benz del 55.
Quina borrada.
Va, a veure si s'espatlla i l'han de portar al mecànic i li diuen això d'esto va ser la tròcola.
Seria bé.
Seria gràcies.
Gràcies, Rafa, fins ara.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, doncs comencem l'informatiu de la caravana i d'aquesta ràdio. Aquest migdia comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez. Serà a les 12, amb un discurs en què el candidat socialista presentarà el seu programa de govern sense límit de temps. A la tarda serà el torn del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PSOE arribarà al debat amb la previsió de rebre el suport de 179 dels 350 diputats. Són els escons que sumen el PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG i Coalició Canària. La sessió d'avui serà la primera prova de foc de Sánchez després que finalment hagi concedit l'amnistia als independentistes i això hagi generat la revolta entre els sectors de la dreta i l'ultradreta. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. En el debat es començarà a veure quina és la relació entre el PSOE i els futurs socis de legislatura en un mandat que no li serà fàcil perquè li suposarà un tetris aprovar lleis. El pacte que té amb Junts i Esquerra parla de donar-li suport durant tota la legislatura, però els dos partits ja han dit que això dependrà de si els acords es compleixen. De moment caldrà trobar el consens amb el tràmit parlamentari de la llei d'amnistia que el PSOE va registrar dilluns en solitari al Congrés. El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que se sent còmode amb el text i que no l'esmenarà.
Nosaltres no en presentarem d'esmenes perquè és el text que ha costat moltíssim de pactar. Jo diria gairebé la meitat del text és aportació nostra i, per tant, hi estem d'acord i s'ha fet allò punta de coixí jurídica perquè no quedés ningú al marge.
Mentre que Esquerra l'està estudiant i encara ha de decidir si el dona o no per bo, sobretot, perquè tem que casos com el de la secretària general del partit, Marta Rovira, no hi quedi ben recollits, ho diu la portava del govern, Patrícia Plaja.
Sabem també que l'estructura judicial de l'Estat no ho posarà gens fàcil i, per tant, és important que tot el text i tot l'articulat estigui revisat al mil·límetre per no deixar cap forat a ningú.
Sumar entén els dubtes d'Esquerra i, en part, els comparteix Jaume Asens, el negociador del partit per la investidura.
Jo crec que està ben blindat, però pot estar més ben blindat. I els dubtes que planteja Esquerra Republicana, jo vaig parlar ahir diverses vegades amb la Marta Rovira i amb els seus juristes, són dubtes raonables. Nosaltres també vam parlar amb diversos juristes ahir i té sentit que s'intenti fer una revisió més.
La llei d'amnistia ha estat un dels primers acords que ha hagut d'arribar al PSOE amb els independentistes, però durant el mandat haurà de continuar negociant-hi per aprovar lleis i, com sempre, cadascú jugarà les seves cartes.
Gràcies, Judit. El cert és que davant d'aquest context al Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la reforma del reglament impulsada pels populars per endarrerir la tramitació de la llei d'amnistia, Júlia.
Sí, el senador popular Eloi Suárez ha defensat la reforma davant d'aquest ple i ha preguntat per què el PSOE pot fer una modificació exprés al Congrés dels Diputats per l'ús de les llengües i al Senat no es pot fer una reforma.
Yo no sé si se acuerdan que hace dos días han cambiado el reglamento del Congreso en una mutación constitucional gravísima. Y lo han hecho vía exprés, señoría. ¿Por qué ustedes pueden hacer eso en un día y aquí no se puede tramitar una modificación reglamento en cuatro días?
Els populars consideren que la reforma del reglament del Senat permetrà que la cambra alta funcioni realment com un organisme de segona lectura i millora de les lleis.
I qui també intenta aturar la llei d'amnistia per totes les vies possibles és Vox. El partit d'ultradreta s'ha querellat contra Sánchez i Puigdemont i demana al Suprem suspendre la investidura.
Vox concreta que la querella denuncia delictes de suborn, encobriment, usurpació de funcions del poder judicial i negociacions prohibides a funcionaris públics. La querella es presenta concretament contra la llei d'amnistia, Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE i Junts, ja que consideren que l'objectiu que té la norma recentment registrada és canviar, diuen, el règim per la porta del darrere.
Segurament per Vox també. Sánchez va matar John Fitzgerald Kennedy. I seguim repassant més reaccions contràries a l'amnistia. Funcionaris espanyols a Brussel·les en actiu o ja jubilats perquè han promogut una carta contra la proposta de llei d'amnistia per adreçar-la a la Comissió Europea.
Un text que circula ja des de fa uns dies entre els cercles funcionarials de Brussel·les, però de moment no es té constància que s'hagi presentat formalment davant de cap instància, per bé que ja va adreçada la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourova, i el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders. Precisament aquest últim va demanar dies enrere informació sobre la llei d'amnistia a l'executiu espanyol, que va derivar aquesta qüestió als grups parlamentaris.
I a tot plegat, la Comissió Europea ha rebut aquest dimarts l'avantprojecte de llei d'amnistia. Ho ha anunciat a través de la xarxa social X el portaveu de l'organisme europeu, Eric Mamer.
El mateix portaveu ha indicat que un cop rebut l'esborrany, ara la Comissió Europea ha començat l'anàlisi. També ha volgut deixar clar que, contràriament a allò publicat, la Comissió no té cap postura preliminar davant del projecte de llei d'amnistia presentat a la Cambra Baixa Espanyola.
Mentrestant, Carles Puigdemont i Toni Comín han criticat la postura expressada pel Consell General del Poder Judicial contra la llei d'amnistia en una carta adreçada a la vicepresidenta de la Comissió Europea.
Els dos eurodiputats de Junts recorden que el posicionament va ser aprovat per 9 vots a favor, 5 en contra i una abstenció, i denuncien que, entre d'altres, vulnera la norma que prohibeix als jutges expressar públicament suport o oposició a les autoritats polítiques. Puigdemont i Comín denuncien que, com aquest, el govern dels jutges ha trencat diversos principis bàsics de l'imperi de la llei.
Una amnistia que ha aixecat crispació entre la dreta i l'ultradreta. Durant les últimes setmanes, milers de persones s'han manifestat a diferents punts d'Espanya, sobretot a Madrid, en contra d'aquesta futura llei, fruit de l'acord entre el PSOE amb els partits independentistes. És per això que avui el Congrés dels Diputats estarà blindat de policies després de les tensions i càrregues policials que s'han viscut al carrer, sobretot a la seu del PSOE.
La darrera protesta ha estat aquest mateix dimarts a Ferraz, on 1.300 persones s'han manifestat per dotzena nit consecutiva contra Pedro Sánchez i també l'acord del socialista amb els independentistes, i han fet també una crida a protestar avui al Congrés dels Diputats. Per tot plegat, com deies, la Cambra Baixa estarà blindada per un fort dispositiu policial per tal d'evitar aldarulls. De fet, hores abans d'aquest ple, policies nacionals ja vigilen la zona i la presència de furgonetes als entorns de les Corts també ha augmentat notablement.
I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per tornar-li a demanar que autoritzi l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont, que dilluns va reclamar-ho al Departament d'Interior.
En aquesta missiva, Elena remarca que fins ara totes les peticions fetes per part de consellers Miquel Buch, Miquel Samper i el mateix Elena han estat rebutjades, però cita unes declaracions que ha fet aquest dimarts el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, que donen a entendre que aquest cop el govern espanyol ja tramitarà la petició. És per aquest motiu que el conseller trasllada la petició amb caràcter d'urgència perquè els Mossos puguin oferir el servei d'escorta a Bèlgica.
Com saben, doncs, per sortir fora de l'Estat, qualsevol policia requereix l'autorització del Ministeri, i en aquest sentit fins ara s'havia denegat sempre aquesta autorització. Sembla ara que hi ha hagut un canvi de criteri, afortunadament, i en aquest sentit, doncs, nosaltres hem demanat de nou al Ministeri, doncs, aquesta autorització per la protecció, i estem esperant, doncs, naturalment, resposta.
I a més recorda que la llei de l'Estatut dels expresidents de la Generalitat remarca que correspon al govern determinar els serveis de seguretat que es considerin necessaris. Helena celebra que després de més de 5 anys demanant aquesta autorització al Ministeri finalment hagi canviat de criteri.
Sigui com sigui, amb la investidura de Sánchez, demà dijous es nomenarà un nou govern a les properes setmanes.
Molts dels ministres que han anat a la reunió d'aquest dimarts no tornaran a seure la setmana vinent al Palau de la Moncloa del PSOE. Encara Joan no ha transcendit els nous fitxatges, tot i que es dona per fet que continuaran a l'executiu, ja cares conegudes com Teresa Rivera, Maria Jesús Montero i Félix Bolaños. Pel que fa als ministres que formen part de Sumar, el nom que més sona a hores d'ara és el del català Ernest Urtasun a la cartera de Cultura.
Un nou govern, per cert, que es formarà en base al pacte que van signar el passat mes d'octubre el PSOE i Sumar, un pacte que inclou mesures per lluitar contra la desigualtat i la pobresa i que avui analitzarem en aquest programa amb Carlos Socías, president de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Espanya i Europa. Per cert, que a Catalunya també 13 membres de la direcció de Podem han presentat la seva dimissió aquest dimarts després que des del partit se'ls hagi obert un expedient d'expulsió i se'ls hagi suspès cautelarment la militància perquè demanaven no trencar amb la plataforma Sumar.
Tots ells van signar un manifest el mes de juny a favor de la unitat i de rebaixar també la crispació en plena tensions entre Podem i Sumar, tot això abans de les eleccions espanyoles. Entre els membres hi ha la diputada del Parlament, Yolanda López, i l'exdiputat Lucas Ferro, que fins ara era el portaveu de Podem a Catalunya.
I més qüestions sobre la taula, perquè dos policies nacionals que van resultar ferits a les manifestacions contra la sentència del procés a Barcelona el 2019 s'han personat com a víctimes del terrorisme de carrer en la investigació de l'Audiència Nacional sobre el tsunami democràtic, segons ha avançat El Mundo.
La petició de personació arriba quan una acusació popular que ja està en la causa ha demanat al magistrat Manuel García Castellón que remeti al Tribunal Suprem els indicis de delicte contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè en ser eurodiputat recordem que està forat davant del Suprem. Tot plegat arriba dies després que el magistrat del cas dictés una interlocutòria en què atribuïa caràcter terrorista a Tsunami i presentava indicis de delicte contra, entre altres, Carles Puigdemont i Marta Rovira. La fiscalia va recórrer la decisió, tot afirmant que no hi havia cap connexió entre Tsunami i els incidents d'Urquinaona.
I encara clau política, en Comú Podem ha traslladat al govern que cal que compleixi els compromisos dels pressupostos del 2023 abans de negociar els comptes per l'any vinent.
Els comuns s'han reunit a les últimes hores amb l'executiu per valorar el grau de compliment de l'acord dels pressupostos del 2023 que es van pactar amb el seu grup i amb el Partit Socialista. Aquesta ha estat la tercera trobada de seguiment. Segons els comuns, la reunió ha estat decebedora i han instat a reunir-se una altra vegada abans que acabi l'any per valorar-ne el grau de compliment definitiu. Afirmen que aquesta és una petició de mínims per poder seure a parlar dels pressupostos del 2024.
I d'altra banda, el Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Administració General de l'Estat per tornar a publicar determinades normes estatals en llengua catalana al suplement en català del Butlletí Oficial de l'Estat.
L'any 1998, l'Estat i la Generalitat ja van signar un conveni que ho preveia i que es va anar prorrogant fins a l'octubre del 2020, quan va quedar extingit. Posteriorment, es va cessar aquesta cooperació i al maig del 21 es va deixar de publicar el suplement en català. La voluntat de l'Estat era implementar instruments de traducció automàtica per a les normes estatals.
I encara us parlem sobre les llengües, perquè el govern espanyol proposa a la resta d'estats membres fixar 6 condicions per evitar que altres llengües utilitzin el cas del català, el basc i el gallec per demanar l'oficialitat a la Unió Europea.
El document diu que aquestes llengües s'inclouen a la llista d'oficials de la Unió perquè compleixen aquests 6 requisits. Ser llengües originàries d'un estat membre, tenir reconeixement constitucional, ser llengües de treball al Parlament Nacional, haver-se utilitzat durant almenys 10 anys a les institucions de la Unió per acords administratius o que els tractats s'hagin traduït a aquestes llengües amb còpia certificada al Consell i també que sigui un estat qui demani l'oficialitat i que també n'assumeixi el cost. La proposta adaptada amb què el govern espanyol vol convèncer els socis comunitaris més reticents, amb dubtes especialment legals i financers sobre la iniciativa, remarca que en els estats membres on hi ha més d'una llengua oficial, l'ús d'aquesta es regirà a petició de l'estat interessat per les normes generals de la legislació d'aquest estat en qüestió. Avui el Consell de la Unió Europea torna a debatre el reconeixement del català, l'euskera i el gallec, tot i que no s'espera que hi hagi cap votació.
I canviem de qüestió perquè la Generalitat fa un crit d'alarma davant l'extrema sequera que pateix el país. La setmana que ve aprovarà la fase de preemergència, un pas previ a la fase d'emergència i les restriccions dràstiques que preveu. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. La mesura s'aplicarà a les conques internes del sistema Ter Llobregat, és a dir, que afectaran els més de 5 milions de catalans que viuen a les províncies de Girona i Barcelona. L'Agència Catalana de l'Aigua avisa que és una situació mai viscuda a Catalunya i que s'ha de prendre després de 3 anys sense pluges i amb els embassaments gairebé secs, amb les reserves d'aigua al 19%. Així ho resumia el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Estem en un punt d'inflexió, amb la possibilitat d'avançar l'emergència, de declarar-la abans, perquè els indicadors ja marquen que entrarem durant aquest any 2023. Avui estem molt més preocupats que el setembre, perquè el setembre teníem una finestra, la més humida de l'any, que és setembre i octubre, i aquesta finestra ha passat sense pluges.
La fase de preemergència s'aprovarà la setmana que ve, quan es diran quines restriccions comporta. Tot apunta que l'Agència Catalana de l'Aigua exigirà als ajuntaments i a les empreses que distribueixen l'aigua aprovar els sistemes per assegurar-se que poden baixar la pressió de la xarxa i reduir la quantitat d'aigua que surt per les aixetes abans de tallar l'aigua de boca.
Gràcies, Pau. Una mesura que Aigües de Barcelona ja fa 2 mesos que està aprovant a l'àrea metropolitana de la capital catalana. Una mesura que des de la companyia asseguren que funciona sense incidències, ja ho direm bé, de manera que es pot començar a aplicar en el moment que la Generalitat ho demani.
Això sí, de moment només es reduirà la pressió de les aixetes als municipis que superin el llindar de consum d'aigua marcat per les restriccions, que ara mateix, recordem-ho, és de 230 litres per persona i dia. Si s'entra en fase d'emergència, aquesta quantitat es reduirà a 200. En un principi, Aigües de Barcelona preveu reduir la pressió de l'aigua que arriba a les cases només a les nits per evitar al màxim l'afectació als consumidors.
I és que, de fet, els experts lamenten que les sequeres de principis del segle XXI haurien d'haver servit per prendre mesures més dràstiques anys enrere. Estalvi d'aigua que ara permetria tenir més reserves i sistemes de regeneració que van quedar aturats quan hi va haver pluges.
Així ho explica Joan Gaia, membre del grup de treball d'aigües del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, en una entrevista a l'Estel Migdia.
Estem prenent consciència de que ja és insuficient, de que la crisi climàtica s'accentua, i ara doncs estem reaccionant tard però bé, o bé però tard. Ara s'està fent el que s'hauria d'haver fet fa 10 anys. I aleshores no estaríem patint com estem patint.
I més qüestions sobre la taula, perquè Collboni i Trias pacten fer nous hotels al centre de Barcelona i que particulars puguin llogar habitacions a casa seva.
La proposta de modificació del pla d'allotjaments turístics de Trias per Barcelona s'ha aprovat gràcies a l'abstenció dels socialistes. PP i Vox hi han votat a favor i Comuns i Esquerra en contra. El regidor de Junts, Damià Calvet, ha defensat aquesta mesura, tot remarcant que serà una font de benefici per la ciutat.
Mirada ara cap al Pròxim Orient, l'ONU alerta que només queda un hospital en funcionament al nord de Gaza. En les darreres hores, l'exèrcit israelià assegura que han entrat a l'hospital Al-Shifa, el més gran de Gaza, en una operació contra Hamas.
Els Estats Units assegura que Hamas i la jihad islàmica ja havien utilitzat, de fet, alguns hospitals de la franja, incloent aquest que digues ara i els seus túnels, per fer operacions militars contra Israel. El ministre de Finances, Bezalel Smotrich, ha avisat als palestins que Israel ja no podrà acceptar l'existència d'una entitat independent a Gaza i els ha instat a migrar voluntàriament. Considera que aquesta és la solució humanitària correcta per als residents de Gaza i tota la regió després de 75 anys com a refugiats de pobresa i de perill.
Mentre els combats continuen a la franja, pacients i metges han quedat atrapats al principal hospital de Gaza després de dies de disputes entre les tropes israelianes i Hamas.
Les agències d'ajuda humanitària han advertit que els pacients han estat crítics i els infants es troben ja en risc de morir per la manca de combustible i l'escassetat d'aliments i d'aigua. I d'altra banda, el segon grup d'espanyols, molts amb doble nacionalitat que hi van sortir de Gaza, ja són a Egipte. Està previst que les pròximes hores siguin traslladats a Espanya.
I tornem a Catalunya perquè la taxa d'absentisme laboral va créixer una dècima al segon trimestre, precisament al país, fins al 6,3%, segons un informe de Randstad elaborat a partir de dades de l'enquesta de població activa.
I les comunitats amb més absentisme laboral van ser el País Basc, amb un 8,6%, seguida de les Illes Canàries, amb un 7,6%, mentre que la Rioja, amb un 5,3%, i les Illes Balears, amb un 5,1%, són les que presenten una taxa més baixa. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'absentisme laboral es va situar en el 6,2% de les hores pactades, una dècima més que ara fa un any. En xifres absolutes vol dir que 1,31 milions de treballadors falten cada dia a la feina, dels quals un 77,3 compten amb una baixa mèdica.
I la Confederació Hidrològica de l'Ebre i el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han començat els treballs per mobilitzar sediments des dels pantans de Mequinensa i Ribarroja.
Es tracta d'una prova pilot que s'ha iniciat amb l'adequació del terreny perquè la maquinària pesant pugui treballar-hi amb més facilitats i que s'allargarà fins a mitjans de l'any vinent. El cap de l'àrea de gestió ambiental de la Confederació, Lorenzo Polanco, ha explicat que la prova s'inclou en una primera fase de treballs que té un pressupost d'1,2 milions d'euros i en què es mouran uns 13.000 metres cúbics de sediments. Per fer-ho, s'aplicaran diferents metodologies i s'estudiarà també quin és la més eficient per a futures actuacions.
Una vez tenido los resultados pertinentes, poder determinar o decidir qué tipo de modalidad aplicamos a gran escala para liberar los sedimentos que tenemos concentrados en esta parte derecha del Segre, junto a la margen derecha de la población de Bequinenza, en concreto todo este campo de regatas.
I és que aquests sediments s'acumulen des de fa dècades al marge del riu Segre, a l'altura de Mequinensa. L'alcalde Antonio San Juan ha explicat que aquesta problemàtica ha generat greus perjudicis econòmics al municipi perquè diu que ha impedit la celebració d'esdeveniments esportius aquàtics que s'hi feien, així com la captació d'aigua de qualitat de les empreses que s'ubiquen al polígon industrial que hi ha 4 quilòmetres del municipi.
Per cert, que el govern ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions dels grans vaixells, amb el que preveu recaptar uns 7 milions i mig d'euros anuals.
Una llei que pretén incentivar que les grans embarcacions que atraquen els ports catalans redueixin les emissions. La mesura afecta els vaixells amb capacitat o volum superior a 5.000 tones i els diners que se'n derivin s'inclouran en els fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric.
I atenció, perquè Protecció Civil provarà aquest matí les sirenes de la xarxa d'alarmes escrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el PSECCAT. Al llarg del matí s'activaran les 40 sirenes d'avís de risc químic ubicades a 16 municipis del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental.
Aquestes sirenes emetran el so d'inici de l'alarma d'accident químic a partir de les 11 del matí i emetran el fi de l'alerta 15 minuts més tard. Una prova que serveix per comprovar el funcionament de les sirenes i també si aquestes se senten bé, ja que segons la zona geogràfica els sons poden variar a causa del vent i també d'altres factors. Raquel Canet, cap del Servei de Tecnologia de Protecció Civil, explica que l'objectiu d'aquestes proves és familiaritzar la ciutadania amb el so de risc químic i fer les comprovacions necessàries per part de l'equip tècnic. Joan, a les 11 estarem a punt perquè jo faig el butlletí.
Estarem pendents del mòbil, eh?
Sonarà...
Deixa't el mòbil fora a l'estudi, també t'ho dic.
Sí.
Perquè sí.
És que l'altre cop, va sonar dins l'estudi perquè vam dir de fer-ho així, però bueno, va sortir bé.
Feu doncs així.
Sí.
Cap mena de problema. Sentirem com sona aquesta alarma.
Estarem a punt.
Sonava fort, eh?
Molt, molt fort. Sí, no, jo em vaig espantar. I també va sonar el tècnic, em va deixar el punxado, l'Anna, i també la sentia en ella.
Fixa't.
Bueno, fins aquí el...
Quin drama. Puja.
I a aquesta hora passem també pels tribunals. L'Audiència de Barcelona envia a judici a l'exjugador del Barça, Dani Alves, acusat d'un delicte d'agressió sexual que hauria comès la nit de Cap d'Any en una discoteca de Barcelona.
Sí, ara les parts tenen 5 dies hàbils per presentar els escrits de qualificacions provisionals, és a dir, on han d'argumentar si Alves ha de ser absolt o condemnat. I si fos aquest últim cas, quina pena consideren que se li hauria d'aplicar. Recordem que l'exjugador del Barça compleix presó preventiva des del gener passat.
I avancem amb més qüestions. A la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya oferirà aquest diumenge al monestir de Montserrat un pessebre vivent gegant amb 900 figurants.
L'acte, que aplegarà per primera vegada en un muntatge únic 33 pessebres vivents de tot Catalunya, servirà per commemorar l'efemèride de 800 anys del primer pessebre vivent a Montserrat. S'hi podran veure escenes com el campament romà, l'anunciació als pastors o el mercat i els oficis. L'entrada és gratuïta i hi haurà dos torns, un a les 10 i l'altre a les 12 del migdia en un itinerari circular.
I obrim plena de successos perquè a Badalona 3 persones detingudes, una d'elles menors d'edat per la mort violenta d'un altre home. Els fets han passat aquest dilluns a la nit a la plaça Pep Ventura de la ciutat, a tocar de la sortida del metro.
Segons alguns testimonis, l'incident s'hauria originat quan un home veí del barri estaria a la plaça passejant el seu gos i hauria vist com un dels detinguts menor d'edat estaria molestant una dona que es trobava asseguda en un banc de la plaça. En sortir a la seva defensa, el noi s'hi hauria encarat i la víctima li hauria propinat un cop de puny o una bufetada al menor, que després hauria marxat del lloc dels fets. Però poc després, aquest noi va tornar acompanyat de dues persones més que van apunyalar la víctima, deixant-lo mal ferit i dessagnant-se a terra. Va ser traslladat a l'hospital, on ha mort hores després a causa d'aquestes ferides.
Davant d'aquest succés, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reunit aquest dimarts la Junta Local de Seguretat del municipi. En aquesta ha informat que la seva prioritat en seguretat és lluitar contra les ocupacions conflictives i ha recordat que s'està treballant en un protocol d'actuació per la Guàrdia Urbana per fer front al problema.
Albiol també s'ha mostrat optimista, tot assegurant que fets delictius com els robatoris amb violència o en domicilis han baixat un 23% i n'ha valorat la dada.
El que assenyalar és dir, escolta'm, no podem estar satisfets, perquè no podem estar satisfets, mentre hi hagi problemes en alguns barris de la nostra ciutat, però sí que el camí que estem seguint, que s'està seguint, és el camí positiu.
A la reunió també hi ha assistit el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha valorat positivament el fet que Badalona se situï sota la mitjana catalana pel que fa als delictes. Albiol també ha donat una dada positiva, concretament que la policia local ha impedit aquest passat cap de setmana 5 intents d'ocupació.
I d'altra banda, l'operatiu policial contra una organització criminal especialitzada en robatoris amb força a domicilis ha acabat amb una trentena de detinguts. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han treballat conjuntament amb la Interpol i l'FBI.
En total s'han fet prop de 30 entrades i escorcolls, 17 han estat a Barcelona ciutat, però també se n'han fet a d'altres poblacions catalanes com Badalona, Cornellà de Llobregat, Tarragona, Sitges, Masnou i també Castellbisbal. A Barcelona s'ha fet un registre a una empresa de missatgeria del carrer Serrano que els investigadors tenen indicis que l'organització podria haver utilitzat per distribuir objectes sostrets en aquests robatoris.
I obrim plana cultural perquè l'editorial Navona ha anunciat que publicarà per primer cop en català La llengua del tercer Reich de Víctor Klemperer.
El llibre, que arribarà a les llibreries aquest dilluns vinent, es considera una de les obres clau en l'anàlisi del llenguatge utilitzat pel nazisme des dels seus inicis com a moviment i fins a la seva derrota com a règim a la Segona Guerra Mundial per part del front aliat contra el feixisme. En aquest sentit, es tracta d'una obra de primera màtrica de converses, articles de diari, comentaris de ràdio i també novel·les i assajos de l'època, que l'autor no era només un acadèmic, sinó també com a jueu una víctima del règim.
I atenció a aquests noms. Oques Grasses i The Tiets, o els Tiets, són les primeres confirmacions per l'edició del 2024 del Festival Cruïlla, que tindrà lloc del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum.
Demà l'organització donarà a conèixer els primers caps de cartell. Precisament Oques Grasses ha anunciat aquest dimarts que publicarà el seu sisè disc, que presentarà al llarg del 2024. Els osonencs es van acomiadar dels escenaris a principis d'aquest any amb un concert al Palau Sant Jordi, que van veure 8.400 persones, una xifra que va significar el rècord d'assistència al recinte. I pel que fa als Tiets, el segon disc de la formació Epic Solete, els ha ajudat a convertir-se en un referent per al públic català.
Els Tiets, l'antic de Tiets?
Sí, és que jo sempre dic Tiets.
Sí,
més,
sí, no. Ells ho han dit els moltes vegades, que els és igual.
Exacte, els dos noms són...
Els dos noms.
Ja tens entrades pel Cruïlla o no, Júlia?
No, però ojo.
Estem tardant, eh?
Perquè hi vaig anar i em va agradar molt.
Sí, eh?
Sí. Ara jo no t'atrapo, tu, eh? Perquè tu, concert que hi ha de qualsevol artista... No, és veritat, compres entrades. És veritat.
Jo hi vaig fer el top.
Ja.
El top va ser Bosch.
Però ja t'estàs preparant per al segon concert.
I Cruïlla.
Molt bé.
Ja les tens, tu, també?
Sí.
Oh, molt bé.
Jo el Cruïlla no, però...
Cruïlla quan... full, eh?
Ah, full, tots els dies.
Tots els dies.
Veus? És que no pares. És veritat. Allà on hi hagi un concert està Joan Trias.
Perquè em mantinc jove, Júlia.
Molt bé, molt bé. Aquesta és l'actitud.
Gràcies, Júlia. Fins ara, va. Anem als esports.
La caravana.
I saludem una altra tieta a aquesta hora, Pol Corredoira. Molt bon dia de nou.
Hola, Joan, què tal?
El Barça femení debuta amb golejada per 5-0 contra el Benfica en la primera jornada de la Champions.
Manera immillorable per l'esblaurana de començar la defensa del títol europeu. Alexia s'avançava al minut 16, sumant el seu 20è gol en aquesta competició. El 39, la centrada de Mapi León, acabava amb el segon de la mateixa Alexia Putellas. Al descans hi arribava amb el 3-0, gràcies a un gol d'Aitana Bonmatí. Als 5 minuts de la segona part, l'actual pilota d'or s'associava amb Graham per aconseguir un doblet i anotar el 4-0, que encara es mouria fins a un 5-0 definitiu amb un gol de xilena d'Ochoa a l'exhibició del Barça, en la que també va brillar Cata Coll, que va deixar una gran jugada fent una sotana a una jugadora del Benfica dins de la seva pròpia àrea.
I Alèxia, que va ser la nota negativa del maig, la de Mollet va haver de ser substituïda per molèsties al genoll.
Sí, segons Mundo Deportivo i la resta de mitjans no és tan greu, però totes les alarmes es van disparar quan la jugadora del Barça es duia la mà al genoll que durant tant de temps l'ha apartat dels terrenys de joc. Va demanar el canvi, se li faran més proves per veure exactament l'abast de la lesió. Fora de l'àmbit esportiu continuen les converses per renovar-la. L'objectiu és arribar a un acord abans d'acabar l'any. En les últimes hores s'han donat a conèixer les xifres que Alèxia estaria negociant amb el club. Segons el diari Ara, la jugadora buscaria un salari superior al 1 milió d'euros anual, tot i les negociacions pel salari en un moment complicat per l'entitat blaugrana. La voluntat de la jugadora de Mollet seria continuar a l'equip on ha aconseguit 2 Champions, 7 lligues i 2 pilotes d'or. A l'entrenador Jonathan Giraldez li han preguntat si la renovació d'Alèxia és prioritària.
Sí, clar, bueno, la d'ella i moltes jugadores que acaben contracte. A partir d'aquí hi ha 2 parts, una és la jugadora, una altra el club, i aquí poc puc aportar.
L'equip ja pensa en el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, que l'equip juga a les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
I el comitè tècnic d'àrbitres ha reunit els entrenadors de primera i segona divisió per parlar del que està passant a l'arbitratge espanyol.
Xavi Hernández es va desplaçar ahir fins a les Rozas per assistir a la reunió. També hi eren Mitchell, l'entrenador del Girona, Carlo Ancelotti del Madrid o Simeone de l'Atlético. Fins i tot van acudir entrenadors que ja han estat destituïts del seu càrrec com Pacheta, Setién i Vicente Moreno. L'intent dels àrbitres de calmar les aigües, però, va tenir tot tipus de reaccions. Ancelotti del Madrid no amagava el seu descontentament, afirmant que la trobada havia estat un embolic. Aquesta és la seqüència.
¿Cómo va la reunión, Carlos? ¿Estás contento?
Lío.
¿Por qué un lío, Carlos? ¿No se queda hablar con los árbitros?
No, tengo entrenamiento.
¿Por qué dice que ha sido un lío?
No, tengo los entrenadores.
No entienden a los entrenadores, deia l'italià a la sortida. D'altra banda, el Cholo Simeone abandonava la reunió només començar-la, mentre que el tècnic culé Xavi Hernández sí que decidia quedar-se fins al final i, de fet, creu que la trobada ha estat productiva.
Un encuentro muy positivo, creo, para primero entre los entrenadores, luego entrenadores-árbitros, creo que muy positivo. Es importantísimo que haya comunicación, respeto, empatía, creo que es muy, muy bueno. Jornada muy, muy productiva para todos, creo que para los entrenadores y para los árbitros.
Els principals punts de la reunió han estat el respecte entre tècnics i col·legiats, les mans i el VAR. El president del comitè d'àrbitres creu que s'han sentat les bases pel futur.
Yo creo que ha sido positiva. No hemos estado hablando de nuestras cosas, del VAR, de la comunicación. Yo creo que ha habido una demanda importante por parte de los entrenadores de tener un poco más de comunicación con los árbitros, y yo creo que hemos fijado las bases para empezar a hacerlo desde ya.
Abans de la trobada sobre l'arbitratge, els entrenadors han fet una reunió per parlar dels aspectes que els preocupen, el que més, la liquidació dels pagaments pendents d'aquells entrenadors que són destituïts.
I l'exblaugrana Pedro Rodríguez admet en una entrevista que ha mantingut contactes per tornar al Barça i que li agradaria retirar-se al club blaugrana.
Ho ha fet en una entrevista a la porteria de BTV, on ha confessat el seu amor pel club.
No, yo la verdad que ya es difícil, ¿no? Yo volver, yo he hablado ya muchísimas veces con Joan, con Xavi, he hablado con mucha gente, incluso de anterior, cuando estaba Bartomeu, todo. Yo he intentado siempre volver de alguna manera u otra, como sabéis, a mí, para mí Barcelona es mi casa, es mi equipo, todo el mundo tiene un equipo, este es el mío.
Reconeix que des que va marxar l'any 2015 ha mantingut la porta oberta per tornar al Barça i que si Xavi el truqués tornaria encantat, però el canari és conscient que es troba al final de la seva carrera esportiva i que seria complicat que es produís. Xavi i Pedro van coincidir al Barça com a jugadors. Actualment l'ex juga a la Lazio italiana amb 36 anys.
I un darrer apunt encara sobre futbol, i és que avui coneixerem els emparellaments de la segona ronda de la Copa del Rei.
O el que és el mateix, la sort de Terrassa, Espanyol i Girona en la segona eliminatòria del torneig del CAO. El Barça de nou passa automàticament de ronda. Serà a la 1 del migdia quan es realitzarà a la Ciutat del Futbol de Madrid, al sorteig, on no hi haurà el Saragossa, que hi va caure de manera esperpèntica contra l'Atzeneta de Tercera Federació. Els aragonesos van donar una molt mala imatge i un error del porter va servir encefat el 2-1 en el pitjor dia de la carrera esportiva de Fran Escrivà, l'entrenador del Saragossa, que ara està a la corda fluixa.
I en futbol sala, el Barça cau derrotat al Palau per primer cop a la temporada contra el Manzanares per 3-6 en una 1a jornada de Lliga.
Sí, l'equip de la Manxa s'avançava al minut 7 amb un gol de Campos. El Barça, però, reaccionava, igualava el marcador amb un gol de Catel al 15, només un minut després. El Manzanares tornava a posar-se per davant gràcies al gol d'Álvaro López. Just abans del descans, Pito aconseguia l'empat a 2 i, començant la segona part, Campos de nou avançava als visitants. Pito un altre cop tornava igual al marcador. A partir d'aquí, la resta del maig va ser un monòleg del Manzanares. Juan Emilio feia el 3-4, Daniel agafava el protagonisme per fer el 3-5 i el 3-6 a les acaballes del maig. Tot i la derrota, el Barça continua líder de la classificació amb 28 punts, mentre que el Barzanares és tercer amb 22.
I en bàsquet, la penya dona la cara a l'Eurocup contra el líder invicte, però cau a la pròrroga.
94-101, mentre, malgrat anar darrere del marcador i les nombroses baixes de Carlos Durán, un gran tercer quart amb l'aportació de Jordi Rodríguez feia que el Joventut s'avancés de 7 punts a 5 minuts pel final. Un parcial de 9-16 enviava el partit a la pròrroga, on un Joventut sense encert cedia la victòria al París. Amb 7 partits disputats a l'Eurocup, 7 victòries del París, que segueix líder al grup A, mentre que el Joventut és 6è amb 3 triomfs i 4 derrotes. Per la seva banda, el Real Madrid continua també invicta. Nova victòria dels blancs, aquest cop contra el València Bàsquet a l'Eurolliga, 7-3-7-6.
I el Barça s'enfronta aquesta nit al Baskonia en partit d'Eurolliga, precisament.
Precisament, un partit que es disputarà al Fernando Buesa Arena de Vitoria en la primera de les dues cites europees que els dos equips tenen programades aquesta setmana. El Baskonia està intentant millorar el seu rumb després de l'arribada d'un mític com és Dusko Ivanovic a la banqueta. Rebrà la visita d'un Barça que no vol perdre la pista del liderat i que ha guanyat els seus últims compromisos. És més, els de Roger Grimau són segons de la competició, venen de guanyar Estrella Rosa i Panathinaikos, mentre que el Baskonia és 12è, malgrat que ha guanyat també Olympiacos i Partizan. Ha parlat a la prèvia del partit Jabari Parker, que ha fet un pas endavant.
It's a place that I always wanted to be from the get-go, and I'm happy that I'm here.
Estic content de ser aquí, perquè era elogiat l'ambient del Palau. Diu que la del Barça és una afició que apreta, però que té classe i respecte pel rival. Creu que és un molt bon ambient per jugar a bàsquet.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'enfronta aquest migdia a 2:45, Andriy Rublev, a les finals de l'ATP de Turí, un partit que el Murcia necessita guanyar per mantenir vives les opcions de classificar-se per semifinals.
Després de perdre el seu debut al torneig contra Zverev, Alcaraz no li queda altre marge de maniobra i s'ha d'assegurar la victòria per seguir competint. El tenista espanyol admetia trobar-se cansat mentalment després d'una temporada llarga que li ha fet encadenar tres derrotes consecutives, un registre que no marcava des de març de 2021.
Tengo que mejorar para llegar a este punto del año en mejor condiciones, en el sentido de, sobre todo a nivel mental. Probablemente cansancio mental de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo.
D'altra banda, el grup A, el grec Sissipas, s'ha hagut de retirar del torneig per problemes físics, portava només 17 minuts de joc contra el danès Run, no podia aguantar el dolor, parava el partit, i davant de l'abandonament de Sissipas, el seu substitut serà el polonès Hurkacz, tot i aquest no podrà tenir opcions de classificar-se, ja que només disputarà un partit de la fase de grups, concretament contra Djokovic, un Djokovic que precisament perdia aquesta nit de dimarts passada contra Jannik Sinner en un partit molt disputat de més de 3 hores, 5-7-7-6-6-7, amb la derrota del serbi, Sinner lidera el grup A i té un peu i mig dins de les semifinals.
I la FIA fa un pas més per obrir la porta a un equip més a la Fórmula 1.
I és que ha donat llum verda que General Motors entri a la competició l'any 2028. Seria el subministrador de motors del nou equip Andretti, impulsat per la llegenda del motorsport Mario Andretti, un 11è equip que competirà sota la marca de Cadillac. L'any 2018 farà 12 anys de l'última entrada d'un equip de la Fórmula 1. En aquest cas, els nord-americans Haas i els promotors de la competició volen que hi hagi encara més competitivitat a la zona mitja de la taula. Aston Martin, l'equip de Fernando Alonso, va estrenar-se també l'any 2021, però ja havia participat amb anterioritat a la Fórmula 1 amb dues temporades als anys 60.
Pensava que diries, Pol, la llegenda del motosport Mario Bros.
També és llegenda.
També. I en bàdminton, Carolina Marín s'estrena amb victòria a Japó.
Efectivament, ha estat aquesta matinada per la via ràpida ha debutat la de Huelva, 21-13-21-10, sobre Chung Suo Yun. Ja és a vuitens, on l'espera la japonesa Aya Ohori, una rival molt i molt dura. Jugaran aquesta matinada a les 2, hora catalana.
I precisament també de tota l'actualitat esportiva en parlarem a partir de les 10 del matí a l'habitual tertúlia esportiva, aquí a la caravana de Ràdio Estel, on hi serà també el nostre company d'informatius, Pol Corredoira. Pol, fins ara, eh?
Precisament.
Que vagi bé. Precisament. Precisament, saps què?
Què?
Que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Pràcticament 12 minuts i arribem a les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Precisament avui què ens expliques a la cara B?
Doncs avui es vesteix de Nadal, la cara B.
Ep.
Sé que estem pendents del debat d'investidura, hi ha moltes coses sobre la taula, però per
alegria.
Us diu la cara B. Per tant, es vesteix de Nadal. I abans que em digueu res, sé que tot just estem a 13 de novembre. Ho he dit bé, això?
No 15
de novembre. Sé que és aviat, que encara queden uns quants dies perquè comencin les festes de Nadal, però durant les últimes hores s'ha publicat la data d'estrena de l'anunci de la Loteria de Nadal d'enguany.
Mític.
I això, pesi a qui li pesi, significa que el compte enrere ha començat. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa
Claus is coming to town. Com feies, Pol, això, micròfon tancat?
Santa Claus is coming to town.
Molt bé,
boníssim,
això, eh?
Aquesta cançó em recorda a Jungla de Cristal, però vale.
Sí, senyor. Sí, senyor.
jo he canviat gairebé obligada per no posar Maria Carey,
home,
perquè a partir d'ara ja l'aniré posant, eh?
Jo t'ho he d'agrair, Núria.
Sí, clar, ho he fet pensant en tu, Pol Corredoira. Tot i això l'aniré posant, però bé, també està bé canviar de tant en tant. Escolteu-me, tornant al tema, ho sabem tots i totes, un dels esdeveniments que marca l'inici del Nadal és l'estrena de l'anunci de la loteria de Nadal.
És això i les burbujitas de Freixenet.
Correcte, no hi ha més, no hi ha més.
Que bien, com posen, per cert, burbujitos? Estaria bé, també.
Sí, estaria bé, però no crec que...
No han fet, això?
No, encara.
Crec que no.
Surt un artista convidat,
sí,
però no com a burbujito.
No, en fi, cosetes. Dèiem, l'estrena de l'anunci de la Loteria de Nadal, un anunci que sempre i a gairebé tothom li toca la fibra, podem dir així, eh?
Sí.
I que consisteix en una petita obra cinematogràfica on els seus creadors intenten posar sobre la taula valors com la bondat, la generositat, totes aquestes coses que per Nadal és com que les potenciem més, eh? Quan hauríem de sempre seguir-les durant tot l'any, però bé. Llavors, al final, tot i que cada any l'anunci canviï, al fons és el mateix, és influir en l'espectador i apel·lar a les seves emocions per transmetre aquesta màgia del Nadal, perquè el Nadal és màgia. Ens agradi o no transmetre una màgia
final,
especial, eh?
Que vagis i et deixis els quartos en la loteria.
Sí, sí. No, tenen una bona estratègia de màrqueting, ho fan molt bé.
Final de tot, volen els teus quartos.
I que et toquin els quartos.
Sí.
Això costa més, però tot pot ser a la vida.
A veure si el ChatGPT ens ajuda.
Sí, ara en parlarem d'això. Abans, vosaltres sou d'aquelles persones que espereu l'arribada de l'anunci de Nadal o us és més igual?
No, a mi m'és bastant igual.
Jo des de que va marxar el calvo de la loteria...
Estic molt d'acord. Ja no, jo, mira, va marxar el calvo i pensava, ja no. Però és veritat que fan autèntiques meravelles.
Sí, sí,
fan curs cinematogràfics.
A mi em va agradar aquell d'animació, que estava
també
molt bé, el del Vigilant Nocturn.
Sí.
Però no em recordo...
A mi el de Montserrat Cavaller.
També
m'agrada molt. Na, 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 na.
Feia pollo, eh?
Home, allò era terrorífic.
Sí, sí, sí.
Jo era l'Hotel Kruger, una cosa horrorosa.
Per favor, va, no, que és una cosa xula, eh? Dèieu que vosaltres no espereu l'anunci de Nadal, però segur que hi ha uns fans molt fidels a aquest tipus d'anuncis.
Sí, sí.
I avui els hi agradarà saber que tenim ja data i hora pel llançament de l'anunci d'aquest 2023.
Molt bé.
I sabeu què és el millor de tot plegat?
Què?
Doncs que serà avui.
Ep!
Avui, avui 15 de novembre.
A les 12, contraprogramament?
No, avui, 15 de novembre, cap a les 11. Serà una horeta abans de que comenci tot plegat. Jo crec que s'han coordinat expressament, perquè, clar, si publica l'anunci de Nadal i comença el debat...
Malament.
Què triem?
Ostres, però malament.
La nostra raó ens diu el debat, el nostre cor ens diu l'anunci.
Perdona, això serà cap a les 11.
Cap a les 11,
molt
sí.
Malament,
no, a les 11, eh? Clavades, si tot va bé. Sí, sí, sí.
Entenc que Televisió Espanyola, eh?
O ho fan a YouTube.
Entenc.
Ho publiquen a YouTube.
A YouTube segur que hi serà.
A les xarxes.
Està programat, sí?
Sí, clar. I el primer bloc de publi de la...
Exacte.
L'escoltarem en aquest programa.
Sí.
Sí, home, i tant.
Molt després bé. Del butlletí.
Sí.
O li diem a Júlia Julbe que obri el butlletí.
Cobri amb
el simulacre de risc químic. L'anunci. El debat.
Això és periodisme.
Imagines que encara surt el calvo, eh?
Has de fer...
Simulacre de risc químic i et surt el calvo.
Ai, 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 ai.
Júlbe, has de fer el butlletí amb una ampolla d'anís al mono i fent
ara.
Així,
sí,
saps?
Clar. I té com fa fora del... de l'empresa.
El
tens allà al vidre. Aquest anunci, per cert, encara no n'han transcendit els detalls sobre la temàtica. Mm-hmm. Sempre és sorpresa, no? A no ser que tinguis una connexió molt bèstia amb la gent que faci l'anunci. Però tot sembla indicar que girarà al voltant d'una història amb càrrega emocional, com és evident en cada any.
Sí, podria
no sé si teniu alguna idea de com pot ser l'anunci, alguna aposta... Alguna no hi heu pensat massa,
jo aposto per una persona amb moltes desgràcies que rep l'ajuda inesperada d'algú. Sí,
això és molt típic tòpic.
Jo apostaria...
Això és el viaje de l'héroe clàssic.
Atenció, us ho avança Radio Estel?
Sí.
52?
Sí.
Jo crec que anirà a apel·lar al tema polític,
jo
no?
Jo també ho he pensat,
com
eh?
En realitat estan separades, però unides per ser el ser humà i l'espírit.
Jo, sí, jo també ho he pensat,
tu mires per aquí.
Has filat prim aquí, eh?
Sí, sí, jo...
Vols dir que barrejaran polítics?
No, jo crec que no.
Però molt sweet generis, molt genèric.
O algo sobre canvi climàtic, també
sí,
pot ser.
Jo no filo tan prim, però vaig una mica cap a la Núria. Aquest any no hi haurà neu a l'anunci de Nadal.
No hi haurà neu, eh?
No.
Home, és que seria absurd si estem...
Bueno,
sembla l'agost.
Sempre hi ha neu.
Sí, és així.
O sigui,
sempre hi ha neu. Jo diria que aquest any no n'hi haurà.
No, eh?
No.
Sé, tinc moltes ganes jo de veure'l.
Hi ha sequera, hi ha canvi climàtic...
Ha fotut el tema.
Sí. Llavors, res, toca esperar unes horetes per poder-lo veure. El que està clar és que jo crec que un any més ens emocionarà, sigui com sigui l'anunci. Llavors, per cert, abans de passar a l'altra notícia, deixeu-me explicar als oients que el famós ChatGPT, la coneguda intel·ligència artificial, ha predit el número que enguany guanyarà el sorteig de la loteria de Nadal.
Ai.
Suposo que n'heu sentit a dir alguna cosa, eh? Perquè els bitllets se'n van plens.
Us recordo que Radio Estella tenim disponible el nostre número de Nadal.
Ah, ja està disponible?
Sí. No serà aquest.
Estàs fent de mail de Xavi Aguilar.
I no serà aquest. Sí, sóc un mail
humà de Xavi Aguilar. No és aquest? Ho has comprovat?
No, però és... Home, seria molta casualitat.
Aviam, jo el sé, digues.
Mira, el número en qüestió és 3.659. 3, 6, 5, 9.
Ni un.
Coincideix o no? Ni un, eh? Molt bé, perfecte.
Ja l'hem liat, eh? Perquè jo, quan sé un número de loteria...
Vas a per ell.
Sí.
No, clar. No pots. No pots perquè de moment estan exhaurits.
Has esgotat ja, eh?
Sí. Sí, sí, sí. Com, no, no, ni
com de greu seria
que
toqués aquest número? O sigui, quin...
Molt bèstia seria, eh?
Pataria el sistema.
Sí.
Wow. Tocaria poc perquè tothom l'ha comprat.
Clar, molt repartit.
Sí, sí, sí.
Sí. Llavors, tu, Joan, dius que ets d'aquestes persones que el compraria.
Jo quan, quan vaig a comprar el número no puc mirar cap altre que el que agafo.
Clar, està
però
bé.
Si no el vull.
Només té ulls per ell.
O sigui, que si mires per un moment qualsevol altre...
L'he d'agafar.
Surs amb 25, no? Allà.
Tranquil·lament.
Et manifesta.
Jo, Núria, no m'agrada aquest.
No, t'anava a dir... T'anava a dir... Molt bé.
Jo soc molt de números parells.
Molt bé. Però us anava a dir que si sou com en Joan i voleu comprar aquest número en qüestió, no podeu perquè s'han exhaurit, sí. Però n'hi ha un altre que és el molt semblant, és el 2.659. Només canvia la primera xifra.
Tampoc li agradarà, Júlia.
No.
No, eh?
Bueno, 2.6.
En contra.
Té dos parells.
Sí,
2.6.
Ja,
no, no m'agrada.
Res, us deia, que el ChatGPT ha respost aquesta pregunta sobre quin serà el número premiat. Ha dit 3.659 i és una resposta que es basa en una anàlisi estadística de tots els sortejos de Nadal que s'han fet des del 1812.
Compte!
Alerta, eh? No és una cosa que s'hagi fet...
Compte, compte.
No s'ho inventat així a voleu.
No.
Una anàlisi, ha estudiat el ChatGPT. Escolta'm una cosa.
Li ha estat una estona, eh? Li has posat quin és el número que guanyarà? Igual mitja hora després.
No, recordem, eh? Ha fet una anàlisi estadístic des del 1812.
Uau.
Per tant... Sí.
Uau.
1812?
Sí, ja ho ha analitzat més que qualsevol persona que va allà i diu aquest mateix.
Poca tonteria, eh? Amb això.
Poca tonteria. És que com toqui...
Veuràs.
Explota tot aquí, eh?
Clar, com
què
toqui...
faràs? Després li faràs cas sempre al ChatGPT, eh? I això és molt preocupant.
Veuràs.
Sí. No ho sé, estarem pendents a les 11 d'aquest anunci d'altres coses d'actualitat, i si voleu demà en parlem, si
sí,
voleu, eh?
Sí.
Més si em deixeu, doncs jo us ho porto.
Sí. El que ens portes ara són més cosetes, però...
Sí, perquè ara toca parlar de PortAventura.
Però on està el ta-ta-ta-ta-ta?
No el trobo. Des d'aquí un avís, ajudeu-me. He estat 5 minuts intentant buscar aquesta cançó al YouTube i no l'he trobat.
Agafem ja, polillo en directe.
Porta vale, va. Un, dos, tres, som-hi.
PortAventura. No, no és així.
Els coros d'en Pol.
Oh, yeah.
Jo a la Polinèsia
no
ho petava, en Pol.
Eh?
A la Polinèsia.
Uau.
A la Pol i Nèsia. Jo sóc Nèsia. El Pol i la Nèsia.
Sí, està molt bé, Núria. Està molt bé. Heu estat a PortAventura últimament, vosaltres?
Últimament no, però...
Últimament no. Fa quan, més o menys, una aproximació?
Igual...
Per fer una mica de tertúlia, eh? Realment no té res a veure.
4 o 5 anys,
dos, tres anys.
Fa més anys. Anys. Però teniu ganes d'anar-hi?
Sí, sempre.
Sí?
De veritat, sí.
Sí,
a mi m'agrada molt.
Sempre.
Sí, està bé.
Sí,
que t'esquitxi l'aigua aquella del Tutuquis Plaix i agafis...
Sí, ara hi pots anar perquè...
Tots els virus...
Aquí, no havia pensat això.
Sí, doncs pensa-ho, perquè hi ha gent que li ha passat.
Sí, eh?
I 6 hores de cua per 24 segons.
No sabies això, eh?
Bueno, tens el fast pass, que així vas davant de tot.
Hi ha gent que ha sortit amb virus estomacal. No és broma, això, eh?
Sí, de què?
Per tragar aigua del Tutuquis Plaix.
No m'hi trobaran.
Però tanca la boca, no?
Jo també ho he pensat.
Jo pensava
jo
que era, pensava que era pels perritos calientes.
És que no ho entenc.
Has vist com ho ha fet?
Amb un odi visceral, eh?
Sí. No, però vull dir...
Falta dir, tanca la boca, imbècil.
Que no, que jo sóc així, Joan Trias. Tu ja em coneixes, a
sí,
mi, va.
Sí.
Molta atenció a tots aquells oients que s'estiguin plantejant anar a passar un dia en aquest parc d'atraccions, perquè avui mateix, 15 de novembre, PortAventura torna a obrir les seves portes, ha fet una breu aturada després de Halloween,
sí.
Allà tenen molta feina.
Han respirat.
Sí, i torna... Però res, eh?
Dos dies.
Calcula, dos o tres dies.
Clar.
I tornen a obrir les seves portes i ho fan amb un important descompte durant els dies 16 i 17 de novembre, que això és demà, dijous, i demà passat, divendres.
Els dies ideals.
Els dies ideals per no poder-hi anar.
Exacte.
Llavors... Dic important descompte perquè les entrades per anar a PortAventura, recordem, dies 16 i 17 de novembre, estaran a la venda per només 20 euros. Està molt bé el preu, eh?
Pot ser que avui estigui passant tot?
Sí, ja, potser.
S'han posat tots d'acord per fer-ho tot.
Mm, podria ser, podria ser. 20 euros. 20 és el preu més baix de la seva història, eh?
Són tres cafès, atenció. Això, tres cafès.
No, no, és bèstia, eh?
Tres cafès més.
Tres cafès de l'Starbucks.
Ah, això,
això sí, això sí, això sí. És, com us deia, el preu més baix de la seva història, que significa una rebaixa del 50% del preu de les entrades que es venen normalment de dilluns a divendres, que és de 40 euros i un percentatge superior respecte al preu que tenen durant el cap de setmana o festius, que és de 52 euros. Si no em baixeu la persiana, ja no m'hi veig.
Ara, ara, ara.
Gràcies, mira. Carretero. Ja moltes està. Gràcies.
Jo tinc una crítica,
sisplau,
cap a PortAventura. Vosaltres creieu que controlen l'aforament? Perquè hi ha vegades que veus vídeos que dius, com és possible?
Home, en teoria és legal, o sigui, estaríem fent una cosa il·legal, no? Mm, si no controlessin l'aforament. O sigui, si deixessin entrar més gent de la permesa... Sí,
sí. Llavors aquí has d'obrir el meló de les discoteques i les sales de festa.
Doncs, ja. Doncs l'aforament s'ha de reduir urgentment. Senyor PortAventura, faci un pensament.
Sales de festa, que abans de controlar l'aforament s'hauria de controlar si tenen permís.
Aquesta és una altra, eh?
Sí. No, jo crec que des de la pandèmia es controla molt més, això, eh?
Sí,
jo també
sí,
ho penso.
Sí, sí, sí.
El meu pare té una discoteca i sempre l'ha controlat, eh? Però vull dir, hi ha més seguiment, ara mateix. En fi, Jordi.
Però bé, estàvem parlant de PortAventura.
Per anar acabant, no, sí, ja estic gairebé. Sí, us he dit que entrades a 20 euros, dijous i divendres, 50% de...